Vamos ahí, que va, que hay que con la crisis que hay y todo, hay que oxigenar la cabeza.
Sí, ¿y qué?
Y pues me van a dar un tanga que en el local aquel va a dejar toda la ropa en una taquilla, me van a dar un tanga que bueno, que por davant, lo que es el espadín, sí, me lo tapaba una cara de Mickey Mouse. Era una cara de Mickey Mouse, llegant, como si fuese un espárrago,
no,
bueno, com si fos una fulla de parra, que me tapava ahí.
M'imagino que llavors va marxar, després va dir...
Bueno, que resulta que no vaig marxar per educació, perquè hay que ser educat. Después de 45, 50 anys que no veia a Bartolo, 50 anys, me parece que feia... Pues no me voy a poder marchar. Y resulta que Bartolo se va también de vestito y resulta que era un oso de Reixample. Que iba con unas armillas, con una corda.
Y aquí me imagino que es cuando usted va a decir, fins aquí la nit, se acabat.
No, porque estaba ahí y me estaba... Ay, Miguel, qué ilusión que estés aquí. Miguel, claro, no sabía yo
que estás, aprovecha.
Me pensaba que no vendría y bueno, y lo for va a ser local, que había uno fuera... Una pared con unos forá, en cada forá sortía un calipo de lomo con dos rabanillos. Y yo me vaya a agobiar, pero al final va a pensar,
mira,
Miguel.
¿Pero tú en qué lado de la pared estaba?
Yo estaba en el lado donde sortía la fuente del dragón.
Entenc que va marxar, ¿no?
No, hombre, yo ya había pagado. Y va a pensar, pues mira, Miguel, ya que has pagado, Bartolo me va a donar una mena de Viva Porú de una marca rara que se dio Popper, que no lo he trabado yo en ningún puesto mes. Y ya, pues ya, vaina a la show para que se me obrisen los poros. Y ya una vez metido en el laberinto, lo mismo de blanco que tinto. Va el programa Pinta Llavi en 3 o 4 horas, que sigue siendo toda la tarde en el Druni.
No calia saber el final.
Sí, sí.
No calia saber el final.
Y eso, el popper a qué, lo demanda en la farmacia, no lo tienen.
No
ni,
tenen.
Ni en la parafarmacia del campo. Te miran malamente cuando lo preguntan.
Bueno, no sé de qué le pasa.
Es una anécdota.
Bueno, y todo por culpa de la inteligencia artificial.
No, pasi preguntas.
La noche me confunde.
Por cierto, ¿sí? Aquí la página de la ventana esta tiene un apartado que dice TikTok, Twitter, Instagram y exclusivo. Inclusive content. Ahí lo digo por el Santa Susana.
Sí, el senyor Santa Susana tocarà pues aquesta pestanya, sens dubte.
Después de la sorpresa...
En tot cas, el Bartolo era real, no era d'intel·ligència artificial.
Sí, era real.
Sí, veu, ja s'hi va trobar directament. En aquest cas, el Rubén Cruz, d'aquesta agència de comunicació que ha creat aquests perfils amb intel·ligència artificial a Instagram i a les xarxes, ens explicava això, que no crearan aquesta model, diguem, més de carrer, més amb els cossos normals que veiem,
sí,
més convencional, fins que no siguin rendibles aquestes que han creat. Clar, jo li dic, ho són ara mateix, aquestes?
Es guanya pasta aquí amb
una model
virtual?
Es guanyen calés amb
virtual?
Models d'intel·ligència artificial?
La Aitana guanya 4.000 euros en sus redes sociales, diguem, en alguna marqueta que pugui pagar-te per una foto, en alguna marqueta que pugui fer qualsevol cosa, en una altra, diguem, empresa que faci no sé què, però sí, guanya aquests diners. Una miqueta menys, per ser més sincers.
Clar, vosaltres en moltes de les fotografies que jo he vist etiqueteu grans marques com Nike, Zara, Oysho, Akema. Aquestes marques han pagat, diguem, perquè l'Aitana o la Maya promocioni?
No. Ho fem per intentar cridar l'atenció.
Per intentar captar les marques.
Exacte.
Ara estem parlant 4.000 euros. O sigui, una imatge generada per ordinador, molt ben generada, genera 4.000 euros.
4.000 euros al mes. Ells, és veritat que són 5 a l'agència i cada personatge, crear-los costa 2.500 euros al mes. Perquè, clar, no només has de crear la imatge amb intel·ligència artificial,
mantenir,
que això val uns diners, sinó que, a més, també després tenen un equip de retocadors que col·loquen aquesta persona, doncs això, si ha de promocionar el jersei de la marca tal, doncs li posen el jersei de la marca tal. Si ha de promocionar un hotel, doncs amb les fotografies que quedi que sembla que estigui en aquell hotel o en aquell restaurant o allà on la volen, o també a una població en concret, no? Que a mi m'ha fet gràcia que hi ha alguna d'aquestes noies que avui semblava que estigués a Calella de Palafrugell.
Mm. Atenció, que és del Barça, la Aitana.
Ah, sí?
Sí. Sí, sí.
Aquí no existen los lunes de tranquis, celebrando aunque el Barça haya perdido. Buena actitud siempre.
Sí, eso sí, però buena actitud siempre, sí, és el que vaig fer jo.
Ho trobo distòpic total,
Sí. És una mica Black Mirror.
Però totalment, és a dir, no t'enganyen, perquè no podem dir que t'enganyin, et diuen que és una model d'intel·ligència artificial, però ella parla com una persona real.
Exacte.
I la gent li respon, sí, sí, com una persona real.
És això
que busquen. El que volem és que tinguin vida. O sigui, el que ens hem donat compte és que a la gent el que li mou és el saber, és el conèixer, O sigui, a la gent li agraden les persones, no per que siguin guapes o lletges, que també, que aquestes noies són molt maques, sinó per quins són els seus gustos, aficions, on van... La gent li comenta les fotos quan està a Calella i li diu vés-te en aquest restaurant que és l'hòstia. M'explico? I nosaltres el que fem és això, pues que visquin en un món real, però elles no són reals, per donar-los una mica de vida i que no semblin tan falses.
Clar, i això no enganya d'alguna manera l'altra persona que està a l'altra banda, aquest que li recomana un restaurant?
No ho crec. O sigui, al final, quantes persones tu segueixes que mai has vist i que potser no estan ni en aquell restaurant i tu et creus que està en aquell restaurant o que està portant aquella samarreta? Pregunto. O sigui, fins a quin punt, sense l'Aitana i la Maya, les redes socials són reals?
Este tío es un puto genio, eh? Este tío es el Einstein del siglo XXI.
Clar, ell diu, moltes persones reals fan trampa, doncs les virtuals també.
També, d'alguna manera, també. I és veritat això que deia no ara la Marta, que elles diuen que són del Barça, la Maya també, que representa que és d'Argentina, avui felicitava a Leo Messi per la pilota d'or, per tant, fan coses del dia a dia, els hi preguntaven també en els seus seguidors com vols que em disfressi avui per la nit de Halloween.
L'Aitana que tinc aquí davant, 90.000 seguidors, eh?
90.000
persones que consideren que és interessant.
Imagineu-vos la de missatges directes també.
Hombre,
que deuen rebre aquestes noies.
I foto.
500 missatges directes al dia, gairebé, que no contesten, perquè no, òbviament, no hi ha una resposta. Només en contesten alguns dels oberts, perquè l'algoritme d'Instagram beneficia si tu ets actiu, i llavors això...
O sigui, contesten alguns perquè Instagram et beneficia.
Sí, et beneficia l'algoritme, llavors en contesten alguns. Amb tot això, jo m'he preguntat, tenia un dubte de saber... Us fa por que hi hagi gent, adolescents sobretot, no?, que s'emmirallin amb aquestes noies que no són reals, però que són perfectes, no?, des d'aquest punt
claro,
de vista.
Como se emmirallan conmigo, por ejemplo.
Igual que amb tu, Vane.
Sí.
Igual clar, no sé si tu et fa por doncs, que hi hagi nanes
sí,
que tinguin problemes
com de salut persona, mental. Sí, jo una persona responsable, claro. Porque yo creo que soy, pues eso, ¿no? Soy alguien con la gente
s'emmirallen.
Eso. Entonces, claro, yo siento como una responsabilidad, ¿no? Entonces, pero esto, por eso siempre te intento dar, pues siempre lo, ¿no?
Y vale.
Entonces, pues siempre que se puede, claro, consejos y mis acciones, ¿no? Yo siempre sabiendo que tengo unas repercusiones y siempre siento coherente, ¿no? Con todo lo que uno dice y con lo que su discurso, ¿no?
A veure què pensa el Rubén, en aquest cas, de les seves creacions amb intel·ligència artificial.
Clar que ens fa por que la gent se fixi en ella i vulgui ser com ella, però no estem fent res que no es visqui ja a la red. No estem fent res que qualsevol model no faci i no pugui generar complexes a qualsevol noia que està al carrer.
Bueno, pero así, yo si pago a esta empresa, yo tengo una cita con ella, ¿no?
No, no funciona així. Bé, doncs quin món hem obert avui amb la Maria Chinchó i l'Aitana. Insisteixo que hem penjat a les xarxes les fotografies.
És al·lucinant.
Vosaltres veureu el que estem explicant.
Sí,
Maria, gràcies.
Que vagi bé.
Pues no me lo he pasado tan malament en aquest local, eh?
RAC 1. Et dediques a l'hostaleria? El proper divendres 3 de novembre, la plataforma Square et convida a una experiència única en què l'humor i la gastronomia s'uneixen per fer evolucionar el teu negoci. T'esperem al nou mercat gastronòmic Born 14 de Barcelona amb experts i influencers del sector i la presentació d'Àngel Llàcer. Apunta-t'hi abans del 2 de novembre des d'Instagram, @SquareEspanya.
Doncs ens emportem aquest rentaplats, que és el que més dura, no?
No ho sé, pensem-nos una mica, que acabem d'arribar.
Pensar-nos el què?
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, rentaplats Miele, és clar. Compra-la ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Sabies que la interacció d'alguns dispositius electrònics com els implants coclears o els neuroestimuladors poden distorsionar o fins i tot impossibilitzar la realització d'una ressonància magnètica? CETIRES TIRES disposa d'un protocol específic amb l'anàlisi de més de 850 casos complexos per contribuir a fer que aquests dispositius no siguin una barrera per a la realització d'aquesta prova mèdica. CETIRES TIRES, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Vuelve Juan Gómez Jurado, el autor más leído en lengua española. Tras el enorme éxito de Reina Roja y Todo Arde, continúa la saga que ha conquistado al mundo. Todo vuelve. De Juan Gómez Jurado, ya en librerías, publicado por Ediciones B.
Amb cara i ulls, amb nom propi i molta entrega. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te, guardar-te la compra i acabar amb un... A reveure! Amb cara i ulls t'esperem al lloc de sempre. Tria Barcelona. Tria comerços, restaurants i mercats. Amb cara i ulls. Ajuntament de Barcelona.
Notícies. Esports. Entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Fent la batalla amb la Mònica Planes i... les realitats virtuals que ens envolten. Mònica, bona tarda, eh?
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Avui un documental interessant, bueno, una sèrie interessantíssima, eh?
Un
documental,
història,
una història...
Sí, que va ser pel·lícula abans.
Sí, jo vaig descobrir la pel·lícula i també sembla d'un futur distòpic, totalment distòpica.
Sí.
Les 6 i 11 minuts, Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Oriol Jové, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Israel diu que li és pràcticament impossible, com de fet ja vam explicar en aquest programa, que li és pràcticament impossible no perjudicar civils en la seva incursió a Gaza.
Sí, l'exèrcit hebreu ho explica precisament quan aquesta tarda un bombardeig aeri ha provocat desenes de morts al nord de la franja en un camp de refugiats. El govern palestí parla de gairebé 150 morts. Les imatges que n'arriben mostren un enorme cràter i desenes de civils intentant trobar supervivents sota les runes. Com dèiem, els responsables militars israelians admeten que ara mateix els és molt difícil assegurar que els civils no paguin els plats trencats. El motiu, diu, és que Hamas els fa servir d'escuts humans. N'ha parlat a la BBC Richard Hedge, portaveu de les Forces de Defensa d'Israel.
No estem lluitant contra els civils de Gaza, és important posar-hi èmfasi. Fem tot el que podem per minimitzar els danys provocats als civils, però lamentablement Hamas s'hi amaga al darrere per controlar la guerra i té punts de vigilància, dispara des de les escoles i des dels edificis internacionals dins la franja. Per tant, és molt complicat.
Segons Palestina, les 6 bombes que s'han llançat aquesta tarda al camp de refugiats eren de fabricació nord-americana. Precisament fa una estona, als Estats Units, un home ha interromput un discurs del secretari d'Estat, Anthony Blinken, al Senat. Ho ha fet per reclamar protecció pels nens palestins i al final de la guerra.
Not in the face of an intensifying strategic competition in the Indo-Pacific and around the world.
També han demanat un alto al foc immediat. Qui també l'ha tornat a reclamar és l'ONU, que es mostra molt preocupada per l'escalada del conflicte. Dos detinguts per tenir una plantació de marihuana just al costat de l'escola de Riells i Via Brea, a la Selva. Hi havia més de 100 plantes, 100 esqueixos i 2 quilos de cabdells per vendre. La policia va començar a investigar-ho per les queixes dels veïns del centre i finalment hi van entrar divendres passat. Els detinguts de 24 i 50 anys estan acusats de delictes contra la salut pública i de punxar l'electricitat. I 2 arrestats més a Calella, al Maresme, per un robatori amb força. Un home va passar dimecres passat als assaltants assaltants haurien posat un ganivet al coll de la víctima per robar-li 135 euros. Després que aquesta ho denunciés, els Mossos van poder detenir els delinqüents que tenen 22 i 29 anys. Els dos detinguts estan pendents de passar a disposició judicial. I ara els esports, a Muriel Jové.
La FIFA acaba de confirmar oficialment que l'Aràbia Saudita és l'únic país que li ha fet una declaració d'interès per organitzar el Mundial de Futbol del 2030, després de la retirada avui d'Austràlia. I, per tant, el país de l'Orient Mitjà es postula com a guanyador virtual per acollir aquest esdeveniment d'aquí a 11 anys. D'altra banda, d'aquí a menys d'una hora, la selecció espanyola juga a Suïssa, partit de la Nations League femenina, i ho farà amb la flamant guanyadora de la pilota d'or, Aitana Bonmatí, en l'11 titular. Juntament amb la de Ribes, juguen d'inici les també blaugranes Alexia Onabatlle i Salma, a banda de Jennifer Hermoso. Més tard a les 8 començarà la Copa del Rei amb el debut de l'Espanyol al camp del Mensajero com a partit destacat i en directe a RAC+1. I tot plegat el dia que el Madrid ha fet oficial la renovació de Vinícius fins al 2027 amb una clàusula de rescissió de 1.000 milions d'euros. Més enllà del futbol, avui també tenim bàsquet, amb partit per la Joventut de Badalona, que rebrà l'Hamburg a 9:15 en la 5a jornada de l'Eurocup, i abans, a 8:15, Carlos Alcaraz debutarà al Masters 1000 de París-Bercy de tenis davant el rus Safiulin.
I pel que fa al temps, acabarem el dia i l'octubre sense precipitacions i amb ambient força fred en moltes zones interiors. Demà ens llevarem amb temperatures una mica més altes a les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. El centre del dia bufarà ben moderat al centre i al nord del país. I a partir del vespre hi haurà algunes precipitacions febles al nord de les comarques de Lleida amb una cota de neu per sobre dels 2.000 metres.
RAC1. Aquest dimecres la Copa juga a RAC1 i a RAC+1. Triple sessió de migdia, tarda i nit per seguir els equips catalans en competició. A les 12, RAC1, Sant Roque, Girona. Amb Miquel Agut, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. També a les 12, Badalona Futur, Cádiz amb Albert Ferran. A la tarda nit, a RAC+1, 5 partits més amb Xavi Puig. A les 6, Europa Elx amb Dani Aguilar. Terrassa Albacete amb Joan Camí i Oriol Anàstic amb Jaume Molló. A les 8, Manresa Oviedo amb Damià López. I a 9:15, Rubí Atlètic de Bilbao amb Quim Salvador. Aquest dimecres, la Copa del Rei a RAC1 i a RAC+1. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1. Versió RAC1 amb Marc Serra.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreix-ho a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
Ja sóc aquí. Quines ganes de conèixer't. Bon dia, Miami.
Good morning, Level. Welcome.
Leve la terra a Miami. Ara ja pots volar a la nostra nova destinació al millor preu i sense escales. Level. Fly your way.
Una trucada de mòbil, aquella reunió eterna, anar a buscar els nens. Ens passem el dia corrent per estrès. I és clar que tenim mal de cap. Helocatil 650 amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor. Helocatil d'absorció ràpida contra el dolor a partir de 14 anys. De Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
A CEPSA tots els nostres clients són de 10, però de 10, de 10. Per això, siguis particular o professional, tenim una promo de 10 per tu. Ara, si ets de CEPSA Go o d'Esterressa, estalvies 10 cèntims litre en els proveïments. I si encara no ho ets, uneix-te ja a CEPSA Ponés i et donem 10 euros de regal de benvinguda. Vine a CEPSA i gaudeix d'una promo de 10.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Sí, sí, aquell caldo tan bo, amb aquell sabor natural de veritat, que ens alimenta, ens reconforta i ens fa gaudir. Per això, quan el cos et demana caldo, dóna-li el que es mereix. Aneto.
Mmm, els entrepans de sempre, amb un sabor i una textura inconfusibles.
Pat és la piara, molts bonos que el fan.
Versió RAC1, amb Marc Serra.
A veure, Mònica Planes, la cosa va de que jo vull tenir una vida que no tinc. I que la tenen uns altres.
Sí.
I actuo de manera delictiva per tenir-la?
De manera delictiva, tot i que tu estàs vivint com un divertiment.
Ah, molt bé.
A la vegada, no? És a dir, no tens consciència de delicte.
És un joc.
És com un joc en una situació en què després ni et sents culpable, al contrari, et sents reconfortat perquè aquell delicte t'ha permès aquell estatus al qual tu aspiraves.
Estem parlant del cas del Bling Ring. Això es pot veure...
El Bling Ring, què ha passat? No, tete, con la discoteca Bling Ring, tete, bro.
Bling, no.
Bling Ring. És un documental, una sèrie documental. Quants episodis té?
No, és un documental.
Un sol, eh?
Una hora i mitja. Una pel·lícula d'una hora i mitja.
Comença i acaba.
Que comença i acaba, ja està. No cal que hi dediqueu tot el cap de setmana ni coses d'aquestes. Una hora i mitja...
Pues solo muy poquito, una hora y media, va estar en el Bling Ring.
Perquè no, m'expliquin la història, ja
és
està.
Una història. Em sonava molt quan m'estaves explicant. I llavors he pensat, això a mi o m'ho ha explicat algú altre o he vist en algun altre lloc.
Ho has vist en una pel·lícula que de fet es diu The Bling Ring, que va dirigir Sofia Coppola a l'any 2013. Aquesta història va passar entre els anys 2008 i 2009. El 2013, Sofia Coppola fa aquesta pel·lícula perquè la història va tenir un impacte molt gran als Estats Units i sobretot a Los Angeles. I arran de la pel·lícula també surt en el documental perquè, de fet, la filmació de la pel·lícula influeix en l'evolució dels fets.
Imagina't.
Ah.
Doncs expliquem aquesta història. Atenció, eh? Ens haurem de posicionar o no?
Jo crec que és fàcil.
Val.
Avui no tindreu gaire problemes.
Ho has explicat també. O sigui, una vida que ambiciones però no et crea remordiments, és com un joc...
És que és molt la situació precursora una mica d'aquest món que explicava ara la Maria Xinxó,
sí,
d'aquests personatges virtuals, doncs
sí,
en certa manera és què hi havia abans per acabar amb aquests espectacles com el que parlava la Maria fa un moment. Parlem d'una colla de 5 adolescents del barri de Calabasses, o de la ciutat de Calabasses. La ciutat de Calabasses és una ciutat al costat de Los Angeles, i forma part del comtat de Los Angeles.
Sí.
I és un lloc molt selecte. És a dir, hi viuen famosos, estrelles de cinema...
Sarrià, el seu Sarrià.
Gent rica...
Sarrià d'allà.
Un dels barris més segurs, és a dir, no hi ha delinqüència. Doncs 5 adolescents d'aquesta ciutat es van dedicar a robar a les cases dels famosos. És a dir, eren pijos que robaven els seus veïns famosos.
Que guapo.
No, que guapo no, escolta bé la història, a veure.
En aquest documental, la protagonista és la Rachel Lee, que en el seu moment va ser considerada la líder d'aquest grup. Ella i el seu millor amic, un noi que es deia Nick Prugo, anaven en un institut que era considerat l'institut una mica dels rebels o dels desahuciats de,
dintre de tota aquesta elit,
comunitat elitista.
Imagina't.
I selecta. A partir d'uns petits furs que van cometre a l'institut més elitista, van ser expulsats d'aquest institut i, per tant, anaven a parar en un institut, és aquests espais classistes on, a la mínima que falles en el sistema,
expulsat,
ja estàs expulsat i passes a formar part d'un reducte de rebels, conflictius, dificultats d'estudi...
Lo quedaria jo per ir a ese instituto.
És que ho està plantejant massa bé. Aquest és el problema. Aquest és el problema.
Aleshores, aquí coneix en Nick Prugo i diguem que passen a fer-se això, doncs, molt amics. Aquesta Rachel Lee, en el moment que tot esclata, ella es va mantenir diguem, allunyada dels mitjans de comunicació. I ara, 15 anys després, ha accedit a participar en aquest documental i a explicar el seu punt de vista ella sola per aclarir primer com feien aquests robatoris. Ja us dic que ens trobarem amb aquelles situacions de nyaps i situacions incomprensibles que fan que la història funcioni, perquè si no, no tindríem història. Començant per aquesta Rachel Lee, ella és filla d'una família coreana que viu a Calabasas.
Sí.
Això què vol dir? Una família immigrada, que, per tant, no tenien el nivell de vida dels seus veïns. I, a més, no era de raça blanca. I això feia que ella se sentís acomplexada.
Però pasta en tenien, però no tanta.
Home, si estaven en aquell barri,
però no tanta.
Però no tanta.
Quiero y no puedo, vamos.
Ella notava aquesta diferència respecte als seus companys d'institut, sobretot en el que fa a tot aquest luxe que porten aquests nois i aquests cotxes i tota aquesta vida de luxe, no? Bosses caríssimes, sabates que valen molts diners. Ella, la seva família tenia diners, però no es podia permetre tots aquests capricis. Ella explica, en el documental comença a explicar, com té la idea o en quin moment sent aquesta...
La xispa, la xispa.
La guspira per començar a robar.
Un dia estava rebuscando por todos sus bolsos y encontré como un maletín. Metí la mano y saqué un fajo de billetes nuevos de 100, impecables. Recuerdo la sensación de coger aquel billete. Se deslizó como si nada. Pensé, no se va a enterar, es solo uno. Siempre he tenido ese lado oculto. Esa sensación de, oh, qué lista soy. Qué bien se me da manipular.
L'ocasió fa el lladre.
Ella això ho fa a l'armari de la seva mare. Ella li buscava els bolsos que tenia la seva mare, això que fan les adolescents de veure què troben a l'armari de la mare per fer-s'ho servir ella, sí. I troba aquest feix de bitllets i d'aquí en treu un i diu, no passarà res.
El mateix que em feia la dona de feina, és una dona gallega que tenia, però... que em robava el sabó.
Ella sentia que en aquest ambient adinerat no encaixava, se sentia avergonyida, i per tant ella sent que en aquesta possibilitat de tenir diners o tenir més possibilitats encaixa més en aquest context.
Nunca supe cuánto dinero teníamos, pero con las cosas materiales sí que veía que no éramos súper ricos ni súper pobres, éramos de clase media. Pero comparada con las casas de mis amigos, la mía era la más pequeña de todas. Las mansiones de los otros padres eran enormes y las madres eran la típica mamá buenorra que vestía igual que nosotras. Los hijos las imitaban, así que yo estaba todo el rato, porfa, ¿me compras este bolso de Juicy Couture y este collar de Tiffany? Llevo muy mal el FOMO. No tener algo que quiero. Siempre quería que mi madre me comprara cosas de diseño. Así me imaginaba que era rica. Me hacía sentir que formaba parte de este mundo materialista, que tenía un lugar.
Total, que volia més.
Les mames buenorres han fet molt de mal,
sí.
Saps? És que em va fer gràcia allò de les mames buenorres que se vestien com nosotras.
Estem parlant del concepte MILF, no? Una mica.
Sí, sí.
Això de mare... sexualitzada...
Una mica que es dedica
ostentosa,
només a cuidar-se ella mateixa, sí, en comptes de tenir una activitat professional.
Jo, per exemple, moltes vegades em diuen xica, xica, i quan em giro diuen ai,
ja tinc... Quin bon exemple.
Jo, per d'esquena, sent una noia de 15 anys.
Però això li fa il·lusió, que li passi. Sí. O sigui, encara que després diguin...
Jo sé, a mi m'agrada comprar. No vaig a les tendes, jo vaig a les tendes un cop, però les noies joves també. I sempre em diuen, que sois germanes amb la meva filla. Dic, no,
ho sap, que això ho fan perquè gasti, ho sap, no?
No.
Sap que és una estratègia de la botiga, no? Ho sap,
realment,
això, no?
És que realment som dos gotes d'aigua.
Bueno, de moment la tenim, que desitja més coses de les que té.
Hem de tenir present que és una època d'esclat dels realities, d'acord? És l'auge de la Paris Hilton, l'inici de les Kardashian, de molta gent que no era ningú, que comença a participar en realities i que, per tant, passa a ser algú, sobretot en aquell context de Los Angeles. Tots volien tenir més diners i comencen a veure que gent que formava part del seu ambient participaven en programes de televisió, passaven a ser famosos, passaven a tenir taules en restaurants molt cars, passaven a tenir un prestigi, i llavors, quan surten i veuen que, escolta, si robem una mica,
no,
les coses ens van millor, o sembla que ens vagin millor, doncs comencen la Rachel Lee i el Nick Prugo fent això.
Nuestros delitos empezaron repasando coches.
Al salir de alguna fiesta, íbamos intentando abrir los coches. Muchos tenían la puerta abierta. A veces encontrábamos dinero o lo que fuera. Algunos de nuestros amigos empezaron a decirnos que querían acompañarnos. A veces yo ni estaba. Me decían, vamos a repasar coches. Y yo, gracias por invitarme, chicos. No quería sentirme apartada. Y luego nos quedamos sin cosas por hacer juntos. Empezamos a cansarnos de la compañía porque pasábamos muchísimo tiempo juntos. Queríamos pasar al siguiente nivel. Ir más allá.
Recordem que estem parlant d'un cas real, eh?
És un cas real. Quan ja s'havien acostumat a obrir cotxes, és a dir, no es tractava de rebentar cotxes, eren cotxes que ja estaven oberts. Hi ha aquest excés de confiança, gent que deixava cotxes oberts amb la cartera dins, per exemple, o amb, per exemple, una bossa dins o una maleta dins d'alguna marca famosa, i per tant, els que ell feien era emportar-s'ho sense haver de rebentar les portes o els vidres d'aquell cotxe.
Que se sentien menys lladres.
Era tan fàcil i els hi posaven tan a l'abast que ells aprofitaven aquella oportunitat. Hem de deixar clar que això és robar igualment.
Sí, no, perquè no, perquè és un despiste. Tu t'apoyes encima de la puerta i se abre.
Sí, i això és arte, perquè hay ladrones que són artistes.
Pues claro.
Quina tranquil·litat de barri, no?
És lo que hacíamos nosotros con el Cindy.
No hi havia delinqüència de res.
Diguem que era, com que era un barri que es considerava segur, on tothom era ric, hi havia tan poca delinqüència que hi havia persones amb excés de confiança i sobretot a l'hora d'anar a fer o així, que deixaven tots els cotxes aparcats allà, aquesta sensació de no passar res, i suposo que també és una comunitat amb una certa despreocupació pel que té valor.
Pues claro,
no?
Da igual, si a mi m'entraron a robar y me daban lo mismo, mejor.
És una vulgaridad hablar de dinero y estas cosas.
Sí. No. Bueno, a veure, què més roben?
Quan ja s'han acostumat a buidar cotxes, passen a revisar bústies.
Empezamos a repasar buzones. La idea de aquello era que si el buzón estaba muy lleno, esa familia estaba de viaje.
Per tant,
ui,
comencen a saber,
clar,
de quina manera podem saber que la casa està buida.
De tota la vida s'ha fet això, perdoneu. Bústia, sí, plena, la gent no hi és, eh?
Això és ensenyar, sí, la gent a fer maldat.
Sí, si pone una senyal d'un barquito, la bústia és que és d'una mujer sola. No. Tres ratlles és que hi ha un perro. Jo digo lo que m'han contat.
Sí.
Bueno. Primer roben a casa d'un company que sabia que estava de vacances amb els seus pares. Funciona. I a partir d'aquí decideixen picar més alt, buscant altres mansions. I a més troben un sistema per escollir les mansions a les quals podien entrar.
Tu creus que hem d'explicar això? Estem explicant...
És un sistema que ja està absolutament caducat.
Són les idees que esteu donant.
Són les idees, eh?
La mansió ja està caducat. O sigui, el sistema que fan per escollir les mansions dels famosos, bueno, aquí no ens serviria, perquè no existeix, i aquesta pàgina web em sembla que tampoc.
Val, endavant.
O sigui que, diguem que troben un sistema per...
Tira.
...guiar les cases.
Al principio nos colábamos en cualquier casa. Luego ya fuimos a las de los famosos. No quiero dar la impresión de que le he hecho la culpa a alguien. Para mí es importante responsabilizarme. Pero para ser exacta, fue cuando Nick encontró aquella web, Celebrity Address Serial. Te enseña dónde viven todos los famosos. Me dijo, he encontrado un filón. ¿Cómo he estado con eso? El primer robo fue en 2008, en casa de Paris Hilton.
Se'n van cap allà.
Ja, o sigui que els van posar una guia a internet.
Exacte, i a més comencen, és el moment que comença la gent a les xarxes socials més rudimentàries d'aquell moment. La gent, el primer que feia quan debutaven aquestes xarxes era posar, me'n vaig de viatge a no sé on, estaré aquesta nit, estaré a la presentació de tal acte. És a dir, que la gent deia on era,
bueno, deia, i diuen, perquè de vegades...
Manera, que donava pistes de en quin moment no estaven a...
És que si tu vols fer-ho...
Sí.
O sigui,
Què vols dir?
No, no, que si tu mires una miqueta les xarxes, saps molt
tens
bé
molta
on és la gent i què fa,
la
sí,
gent. És veritat. Doncs res, que troben la casa de Paris Hilton.
Avui, per exemple, la Marta, què ha posat a Instagram? En la ràdio.
No, jo no he posat res.
Sí, la posa, sí. No, i una foto en biquini.
I love my job. Ha puesto I love my job.
Però, sí. Per favor, o sigui...
Una foto gent, en la playa...
Clar, la gent sap que està a la ràdio.
No, una foto en la playa que en una ràdio al costat.
Però és veritat que moltes vegades, quan estem de vacances, pengem fotos de estic a tal ciutat, i això jo ho he fet, per exemple.
Aneu alerta amb les influencers, perquè jo vaig coincidir un cop en un hotel amb una influencer. I ella s'hi va estar 2 dies. Però les fotos les va allargar durant 12 dies. Ho dic perquè ja havia tornat a casa. Vull dir que sí, que això s'ha de tenir clar. O
sigui, sí. A qui t'estàs adreçant ara, Mònica?
Perdoneu, no.
Diu, això s'ha de tenir clar...
Que nos enganya. En Instagram nos enganya la gente. Sí. Ara t'he deixat...
Bomba!
Ai, quina cara posa la Bani.
No, sí que és veritat.
Que m'estan empezant a encajar muchas cosas.
Sí,
no ho havies pensat fins ara.
Els hi donen pistes. No hi som.
Recordem que han trobat la casa de Paris Hilton, que era la seva ídol màxima.
I no hi havia ningú en aquella casa vigilant.
I diuen, ja veuràs, ja veuràs. Perquè és que és com bastant surrealista. Se'n van a la casa de Paris Hilton, que han trobat en aquesta pàgina web.
Sí.
I passa això.
Empezaron con Paris porque tenía tantas cosas que ni se enteraría del robo. Para mí, era cosa hecha. O sea, si te cuelas en casa de alguien famoso, seguro que habrá un montón de cosas alucinantes o de gran calidad. Pero al ir a la casa de Paris Hilton, era como si el corazón me fuera a explotar.
Com que tenen tantes coses, doncs...
No ho notarà.
Un rellotge menys, un anell menys...
Si t'hacen un favor, te vacien la casa.
I ara em dieu... d'acord, ja saps on és la casa de Paris Hilton, ja saps que allà poden haver-hi moltes coses, però com entres?
Clar, que és el que deia la Keila. Algú hi ha vigilant, no?
O alarmes.
Exacte.
O perro. Esteu preparats?
A veure, atenció.
A veure.
Pel nivell nyap...
Sempre hi ha un cartell. Però nyap d'aquí, de la Paris...
Correcta.
Nos animábamos mutuamente. Nos veíamos capaces de hacerlo porque nos teníamos el uno al otro.
Y luego, medio en broma, fueron a la entrada. ¿Y si la llave estuviera debajo del felpudo?
Encontraron la llave bajo el felpudo.
¡Ya ves! Ahí estaba la llave.
Así es como se colaron.
¡Ole tú! ¡Ole tú!
Hòstia, o sigui, però una dona desitjada i envejada per mig món deixa la clausa de l'estora? I, bueno, però no, la segona pregunta no l'hem respost. O sigui, entren i no hi ha ningú.
I no hi ha ningú perquè van estudiar
tots.
Que Paris Hilton aquell dia estava inaugurant no sé què,
però
no sé on.
Devia tenir gent del servei. Aquesta noia m'imagino que té gent del servei que viu allà a casa
seva.
Però
no hi havia ningú.
No sé.
No hi havia ningú. I quan són dins, al·lucinen.
Estar dentro de aquella casa era casi como estar en un decorador. Es que no parecía real. ¿Cómo puede ser tan perfecto? ¿Hay gente que vive así? Todo era súper lujoso. Teníamos pánico de que volvieran a casa. La idea era coger lo que nos apeteciera y salir de allí.
A partir d'aquí...
Ara estem a dins, eh?
Estem a dins, surten, se'n van tranquil·lament, roben i, a més, Paris Hilton ni se n'assabent.
Res, pla perfecte.
Pla perfecte.
No denuncia cap robatori ni res.
Ni res,
que no
perquè es cullen molt bé quins objectes volen, no trenquen res, no buiden calaixos
de mala
manera.
No hi ha que se'n diu senyals de violència.
No, entren i és allò de dir, agafem aquesta bossa, agafem aquest vestit, agafem aquestes sabates...
Solo una bolsa de Gucci i ja són 3.000 pavos, ¿sabes?
Surten de la casa, tal com han entrat, i a més amb una situació d'eufòria. Això els hi surt tan bé que decideixen repetir-ho altres vegades.
Clar.
Us he de dir I ara, per anar com alleugerint una mica el tema, entren diverses vegades a casa de la Paris Hilton.
I cada vegada troben la creueta.
Hi ha una gran quantitat de cocaïna, segons expliquen.
No m'estranya que no sàpiguen ni què li roben.
Perquè us he de dir, tant la Rachel Lee com els seus amics desenvolupen una addicció a la cocaïna i als ansiolítics. De tal manera que tot això ho fan sota un estat de important de drogadicció. A més, el robatori contribueix a pujar aquesta adrenalina, és a dir, aquest element de...
No, no és guapo, que és un delito, ja.
Supersatisfacció d'allò que estan bé, i a més, és que els hi surt bé. Això vol dir que cada vegada que surten d'una casa amb bosses, abrics, sabates, maletes, droga, etc, etc, tenen una sensació d'eufòria, de ser
poderosos,
que poden fer el que els hi dona la gana. Paral·lelament, la policia, a mesura van entrant a casa d'altres famosos, sí que hi comencen a haver denúncies, la policia ho comença a investigar, però és que en cap cas s'imagina que els lladres poden ser nois del barri. Per tant, què es dediquen a pensar en...
Aquells prejudicis de la policia, de fora, sí.
De gent que té antecedents, que en algun altre moment poden haver comès un delicte allà, i per tant la policia en aquest sentit està bastant desencaminada. Què passa? Ja arriba un moment que, efectivament, unes càmeres de seguretat els capten a...
Clar, el que dèiem, de seguretat, el que sigui, sí.
Dins d'una casa.
Un amigo me mandó un mensaje que decía... Joder, creo que sales en TMZ.
Pues las grabaciones de seguridad de casa de Audrina Patridge las colgaron en TMZ. Todo el mundo vio los vídeos.
Llamé a Nick, le dije: madre mía, abre TMZ. Joder, tío, es un marrón. Estamos pillados. Alguien se va a chivar. No sabía qué hacer. Así que llamé a mi padre.
O sigui, es veuen a la tele, eh?
Exacte. No els reconeix ningú, perquè a més són unes imatges on no se'ls pot reconèixer, però se senten descoberts. Ella truca al seu pare. Hi ha una cosa molt curiosa en el documental, i és que llavors entrevisten el pare d'aquesta noia, i ell diu: jo ja et vaig dir que això no et sortiria bé sempre. És a dir, que el pare semblava estar al corrent del que feia la filla. I això... En el documental passa una mica per sobre, és a dir, d'un senyor que, en certa manera, ja li estava bé el que es dedicava la seva filla. El pare era jugador de pòquer, és a dir, que també era una persona...
Ambiciós, també, i la filla es drogava...
Necessitava diners. Per tant, aquí, aquesta part d'innocència en la relació filla-pare, jo trobo que la intenten tapar una mica. Ella se'n va a Las Vegas amb el seu pare, però té tanta addicció a robar que al cap de 4 hores ja ha tornat a Calabasas per continuar robant a les cases.
Una vegada t'hi poses, ja no pots parar.
A Calabasas van robar la Bassas, la família Bassas? A Calabasas?
No. És el nom del barri, d'aquesta ciutat.
Continuen robant en diverses cases, però una altra càmera els torna a captar.
Sabía que la pillarían tarde o temprano.
Aquest és el pare.
Para que cortara la relación con esos amigos, me la llevé de Los Ángeles a Las Vegas.
El padre de Rachel Lee vivía en Las Vegas, y ella se fue de allí huyendo al poco de que todo empezara a desmoronarse.
La grabación de seguridad de casa de Lindsay Lohan alertó a la policía.
Se veían aspectos comunes entre el vídeo de Audrina y el de Lindsay. Pero aunque los tenían grabados, aquello por sí solo no bastaba, porque llevaban sudaderas con capucha, iban con la cabeza agachada. En realidad, lo que hizo que todo encajara fue Nick Prugo.
Nick Prugo. Quan tornen a veure's delatats per una altra càmera, s'espanta molt. I ella li diu: no pateixis, jo no et delataré mai, no passa res, deixem, parem,
sí,
i deixem-ho tot aquí.
Sí.
Però al cap d'unes hores, Nick Prugo va a la policia...
És que ja té nom d'algú que posarà la pota.
Els hi canta la Traviata.
És que, us he dit,
és a dir, ell assumeix el que ha fet, però assenyala a totes les persones del grup que havien participat en algun moment d'aquests robatoris, diu que la líder és la Rachel Lee...
Hold. Cantada en tota la regla.
Vaya marronaco, bro.
El què?
Diu la veritat.
Diu la veritat.
Sí,
sí, sí.
La líder era ella.
La líder era ella segons el relat que es crea a partir d'aquest moment. És a dir, a partir de que tothom descobreix qui són els autors d'aquests robatoris. Val? Aquí no tenim clar si realment la líder és ella.
Ella no ho ven així, és el començament.
El Nick Prugo, ella i el Nick Prugo són els que comencen. El que passa que a partir d'aquí aquest grup s'escindeix. És a dir,
que
veuen quin és el sistema, després passen a participar altres persones en robatoris on molts cops la Rachel Lee no hi era, per exemple. És a dir, troben un sistema, ells descobreixen un sistema, a vegades participen i a vegades no. Ella intenta escaquejar-se. Jo no sé fins a quin punt ella admet la seva facilitat per mentir, per tant...
Ho diu el primer tall que hem posat, eh?
Exacte.
Que soy muy buena para manipular. Clar, a partir d'aquí...
El que passa que representa que ella ha fet un treball de rehabilitació i que diu que
jo, Marta, només pateixo per casa teva. Perquè és que ara...
Casa meva no té cap interès per aquesta
perquè
estic
has posat
ben tranquil·la.
Tarda en la ràdio, has posat?
No.
I són tantes pistes...
L'altra, l'Alem al biquini.
Hi ha dos gats masquers... Que ataquen...
Es braien entre ells, eh?
Aquest és l'avantatge. A la que un lladre posi el peu allà...
Està girant casa meva.
Ha begut oli.
I aquí què passa? Que un cop els detenen i la policia sap qui són, es crea un nou espectacle a la televisió.
Clar.
I és que tots aquests nanos que necessitaven ser famosos, que la gent els sabés qui eren, realment aquella situació els hi dona aquesta fama que estaven buscant. I a partir d'aquí, tots aquests nanos passen a concedir entrevistes, a participar...
Oh, claro, tete!
Fins i tot una de les integrants de la banda forma part d'un reality que s'acabava d'estrenar.
Que
quin món és aquest?
O
sigui, una persona acusada i
lladre.
Lladre. I a més, agafada per càmeres de seguretat, estrella.
Formava part d'una mena d'aquests realities familiars tipus Kardashian.
Sí.
I hi ha una situació delirant en el documental, i és que en el reality surt com una redactora d'una revista li fa una entrevista per parlar d'aquests robatoris. I al cap d'uns dies surt el reportatge i el titular del reportatge era les lladres duien a la Butén, que és una marca de sabates molt cares, no?
Molt conocida.
O sigui, sí, el món al revés.
Lo de la suela roja.
Ah, vale. Doncs diu que el titular portava que els lladres portaven aquesta marca de sabates. I resulta que ella s'ofèn molt perquè ella no duia aquella marca de sabates.
Com a lladre, ofesa.
I està molt ofesa, i llavors, en el reality, surt el moment del melodrama on es queixa de que li han atribuït una marca de sabates que no és la que duia.
Nancy Jo Sales, redactora de Vanity Fair, estava escrivint un reportatge sobre el caso del Bling Ring i Alexis Nayers era la pieza central. El titular era Los sospechosos calzaban Louboutin y había una foto de Alexis toda glamurosa.
Give me the magazine. This is the issue girls are in. No way, this is so cool.
Salió en Pretty Wild. Abrían la revista y al momento les caían los lagrimones.
She thought I was wet. Think that's Louboutin's decor with my tweed outfit. I wasn't wearing Louboutin's, I was wearing little brown kid heels.
Se obsesionó con ese detalle que escribió Nancy Jo Sales de que cuando fue al juzgado llevaba unos Louboutin de 15 centímetros cuando en realidad llevaba unas sandalias Bibi de tacón corto.
Eso se reconoce a legua.
Imperdonable.
Eso es imperdonable.
Ni que ho haguéssim fet expressament, hem començat a la xinxó parlant d'intel·ligència artificial i hem anat a parar un univers paral·lel i ara hem acabat amb la Mònica Planes en un altre univers paral·lel. On les lladres ploren per no portar segons quines sabates.
Però sí, una cosa.
Artificial i poca intel·ligència.
La Rachel Lee passa a mi podio de ídola junto a Rosa Peral.
No en tinc cap dubte.
Si voleu saber què passa amb tots aquests personatges i com acaba aquest cas... heu de recuperar el documental Mentes Criminales, Mentes el criminal. Caso del Bling Ring a HBO Max, bling, bling. Un documental que dura una hora i mitja.
Apuntadíssim. Mònica Planes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fem una pausa de seguida al temps afegit amb Edgar Fornós i companyia, i avui que és nit de Tots Sants i Halloween i aquestes coses, Halloween, sí. Atenció a la pregunta, eh? Per tu, quina ha estat la nit més terrorífica del Barça?
Versió RAC 1.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Un 80% de les dones pateix fogots durant la menopausa. Però combatre'ls, Arediana Sofocos és el primer suplement alimentari natural eficaç contra les calors sobtades. Una fórmula única a base d'extractes naturals i vitamines verificats per la ciència, compatible amb les teràpies hormonals substitutives. Prioritza el teu benestar i passa a l'acció. Arediana Sofocos, venda a farmàcies i a arediana.com.
Em van donar l'alta fa un mes, però no aconsegueixo recuperar-me.
Recupera't prenent Astenolit Recuperació 3 en 1. Astenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i pròpolis et recupera actuant a 3 nivells del teu estat energètic, anímic i immunitari. Astenolit, de Laboratoris ERN.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Vins i Licors Grau presenten 360 graus, un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou. Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licors.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
Des de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus. Els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Omple de vida els teus espais interiors amb Catalana de Toldos. Cortines que combinen a la perfecció bellesa, funcionalitat i estil.
Tenim un ampli catàleg amb un gran ventall d'opcions. A Catalana de Toldos ens enorgullim d'oferir una atenció personalitzada i l'ajudem a trobar la cortina perfecta que s'adapti a les seves necessitats.
Visita el nostre showroom a Catalana de Toldos, a la Gran Via 478 entre Viladomat i Calàbria.
catalanadetoldos.cat.
Esplau, la diversió està assegurada per a tota la família. Vine del 27 d'octubre a l'1 de novembre als tallers gratuïts de Halloween per als més petits, on es faran experts de l'escola de bruixeria. I a més, participa en el sorteig d'una targeta regal de 200 euros. Consulta horaris a esplau.com/brujeria.
Et dediques a l'hostaleria? El proper divendres 3 de novembre, la plataforma Square et convida a una experiència única en què l'humor i la gastronomia s'uneixen per fer evolucionar el teu negoci. T'esperem al nou mercat gastronòmic Born 14 de Barcelona amb experts i influencers del sector i la presentació d'Àngel Llàcer. Apunta-t'hi abans del 2 de novembre des d'Instagram, @SquareEspanya.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar la barreja de tradició i avantguarda dels Emirats Àrabs. 8 dies amb tot inclòs i vols directes des de Barcelona a partir de 1.229 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada. Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 4 setmanes extra i una motxilla. Queden 3 dies. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit, go for it!
Els habitants del poble espanyol preparen un gran sopar de Halloween amb un ingredient principal, la carbassa. Per això, la malvada bruixa enverina totes les carbasses. Només vosaltres, famílies, superant les proves, trobareu el cacà per elaborar la poció que salvarà el poble. Del 21 d'octubre al 12 de novembre, Creepy Family. Entrades a poblespanyol.com i de creepyhalloween.com.
Del 3 al 12 de novembre torna el Festival de Cine de Terror de Molins de Rei. Les pel·lícules de terror més esperades de l'any, propostes per tota la família, tallers, activitats dedicades a la temàtica de les bruixes, amb projeccions, una exposició i els 50 anys de la marató de cine de terror més antiga d'Europa. Més informació i entrades a terrormolins.com, amb el patrocini de Guinot Prunera i Rem Guitart.
Totes les ocasions poden ser especials i Gourmet La Vanguardia et porta catànies per celebrar. Les autèntiques catànies Courier i la nova col·lecció amb catànies de llimona, crema catalana i sal de l'Himàlaia. Una ampolla de cava Gala de Vallformosa i tres estots catànies valorats en 69 euros, ara per només 49. Compra-ho a gourmetlavanguardia.com i prepara't per celebrar.
Versió RAC 1 amb Marc Serri.
Torrons Vicenç us ofereix el temps afegit de la versió RAC 1.
10 minuts mal comptats i les 7 de la tarda. Atenció a la colla del temps afegit de la versió RAC 1. Edgar Fornós, bona tarda.
Bona tarda, família.
Què tal, com estàs? Molt Fernando bé. Polo, bona tarda. Periodista del Mundo Deportivo, bona tarda. Xavi Torres, periodista de TV3, bona tarda.
Només dic una cosa, puc dir una cosa molt ràpida.
Sí, jo et diré una altra ràpida, també.
Sí? Sí, sí. Vinga, sabeu quina hora és a la Xina ara mateix?
No.
No?
Són gairebé les 2 de la matinada.
Sí.
I hi ha gent catalana que és allà ara que ens està escoltant.
Què m'estàs dient?
Estan aguantant d'alguna forma a que acabem a les 8 per seguir a l'antena. Sí, senyor.
Que Dios, ara, un aplaudiment per ells. Bravo. I gràcies per la paciència. I jo tinc una altra cosa. Ara mateix...
També, per tota la gent, comunitat xinesa.
Sí, 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 per dic, ara mateix hi ha una persona, que és Guillem Estadella, que potser l'hem enviat a un dels llocs més estranys on ha anat últimament. Guillem Estadella està en direcció...
On és?
A la casa del Camp Nouer. Recordem que vam explicar qui era Camp Nouer.
Sí,
un d'aquests streamers,
sí,
un d'aquests aficionats que té la sort de tenir el balcó encarat de cara al nou Camp Nou,
sí, sí,
i fa retransmissions a través de Twitch, de Twitter, d'Instagram, de tot el que troba. I avui era un bon dia perquè ens expliquessin com estan les obres. Evidentment, a les 7 de la tarda ja no es veu res des de casa del Camp Nouer, però hem enviat l'Estadella perquè ens expliqui una miqueta com és això de retransmetre cada dia l'estat del Camp Nou i per què, Edgar...
Sí.
Hi ha un link entre la cerimònia de la pilota d'or d'ahir i un futur homenatge a Messi, no?
Correcte, correcte, perquè ahir... Després ho escoltarem.
Després escoltarem,
però sí. A moda de spoiler, ahir no hi va haver un futbolista parlant d'un club, com és el Barça, sinó que hi va haver les paraules d'un noi dedicant-li paraules d'amor al seu ex, en aquest cas club. I a partir d'aquí tot neix una història maquíssima i ja es comença a treballar. Evidentment ja fa temps que es treballa amb aquest tema. El president Laporta ja fa temps que ho està rumiant.
President, bona tarda.
Amb la seva família.
Com estem?
Pues bé, aquí, escoltant.
Com anà el sopar de la pilota d'or?
Hòstia, un halo boníssim, eh? Molta mantega, pa amb mantega.
Ah, sí? Escolti, no sé si li convé això, eh?
Baguets senceres, anar amb baguets i mantega, però escolta'm...
Escolta'm, vostè ovacionat, eh? O sigui, Messi ovacionat, però vostè també, eh?
Vaig sortir allà.
Vaig aixecar al carrer, eh?
A ombros vaig sortir allà.
Doncs des del...
Bueno, ombros esperem que no, perquè...
Des del minut zero que Leo Messi va agafar un avió cap a París i després cap a Miami i es va començar a construir com havia de ser el seu merescut homenatge. Hi han diverses opinions, però vaja, la festa serà grossa
i en parlarem de seguida. Abans, però, avui que és vigília de Tots Sants i fem una mica de tertúlia Halloween també, una pregunta, Marta, terrorífica.
Sí, Liverpool, Sevilla, Atenes...
Més cal que diguis això, eh?
Per favor!
Liverpool, Sevilla, Atenes... I ja és com un conjur.
És com aixecar morts!
De terror.
Preguntem quina ha estat la nit més terrorífica del Barça.
Esteu profanant les tombes de barcelonisme!
I jo crec que m'he estat mirant, perquè tenim moltes respostes,
sí,
potser de les més votades, la de Sevilla, eh? El que veig... Començant per la Mònica Folquet, que diu, sí, Sevilla tenia 14 anys i és un trauma que no he superat mai. El Serguei afegeix, Sevilla, sense cap mena de dubte, estava tot fet contra un equip que era una colla de replegats com l'Esteauer de Bucarest. Imperdonable.
El Xavi diu, fa que sí, eh? La comparteixes, Xavi?
El Jujol, Sevilla, els, sí, nascuts al 61.
100%.
100% Sevilla.
Sí, perquè a més, Liverpool i el Barça tenia 5 copes d'Europa. A Atenes una, però és que Sevilla allò estava a zero i allò va ser terrible.
És que el trauma és, jo crec que o sigui, realment ha posat el dit a la llaga per les expectatives que hi havia, no?
Jugues a casa contra... No eren uns arreplegats, perquè després...
Sí, cap de...
Eren desconeguts, però...
Eren desconeguts, perquè al cap de 2 anys tornen a jugar a la final de la Champions, però, curiosament, aquell dia perden 4-0.
Aquell dia...
És a dir, si 2 anys abans s'hagués fet una tasca...
Ara.
No sé com dir-ho. De despatxos.
Sí, senyor.
De despatxos.
Ja ho pots ben dir, ja pots parlar clar, ja.
Això hauria acabat...
Però vostè sap de què està parlant?
Sí, sí, clar.
De què parla?
Coi, dels despatxos.
Algun detall més abans dels despatxos?
Obrir portes i despatxar carteres.
Ara obro tertúlia, però abans, més oients.
Sí, el Jujol News diu, a Sevilla també, els nascuts del 61 els van veure guanyar només dues lligues en 25 anys. I a sobre... lo de Sevilla. Encara no entenc com vaig seguir sent culer. Quin mèrit. El José Luis, Sevilla, terrorífic.
Prou.
Anar amb autobús. I ja estava guanyada abans de jugar.
Sí,
de la tornada ni me'n recordo. Potser vaig dormir tot el camí. A nivell personal, però esportiu, hi ha vàries, però aquesta hi és segur.
Bueno, podeu anar responent?
Jo tinc una altra, eh?
Sí. Quina?
Jo, Sevilla, per mi va ser molt bèstia perquè... home, és a casa teva,
sí?
I el que diem, semblava que anaves a recollir la copa. Semblava que anaves allà a fotre una golejada i a passejar-te. Però jo el 2-8...
Això també,
oh!
També hi ha hagut dies que ho han posat,
veure,
eh?
Un equip com el del Barça amb aquella alineació,
sí.
Que et fotin en un partit europeu 8 gols...
No m'acrasse.
Jo no recordo, i és trist, però jo no recordo un gran equip, un gran club europeu, que en una eliminatòria de Champions li hagin fotut en un partit 8 gols.
Bueno,
i mirant l'alineació que tenia, perquè si dius, és que vas amb el Barça B.
No.
Tu mira l'alineació d'aquell dia.
Són uns quarts...
Xavi, però a mi allò em va deixar que jo aquell dia no sabia si estava a Barcelona, a Moscú,
d'acord.
I vaig estar una setmana que em pessigava i jo no notava la pell. I em punxaven i no sortia sang. I a més, jo aquell dia havia tornat de vacances. I tal com van començar a caure gols, jo no sabia si havia estat a Peníscola, a Miami Platja o a Miami Vice. O sigui,
partit
em va semblar
tenia
que era
una
cosa increïble.
Sí. Hi havia una alta sensació de descontrol.
No,
tenia la sensació que...
A veure
quan acabaria la golejada.
També és el buit que se m'obria durant els propers dies i sa mare va dir, i ara què?
Mira,
i ara què collons fem? I ara qui fem fora?
Sí.
I ara qui fitxem? I ara... què fa el Barça? En plena pandèmia, eh?
Sí, sí.
Perquè era una bombolla que es va fer la Champions.